Els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Matrícula oberta.
Fem matrícula oberta i dediquem una estona a parlar d'educació. Avui ens centrem en la veu, com dèiem, fent ràdio. La veu és imprescindible, però quin paper juga la veu en el procés d'aprenentatge? Anna Pagès, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, noies. Com esteu?
Bé, molt bé. Mira, l'Anna Pagès, ja ho dèiem, professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna Universitat Ramon Llull i també l'autora del llibre Queda una voz del silencio a la palabra, un llibre que vas publicar a finals de 2021 amb l'editorial Herder, on filosofes sobre la veu de qui parla, de qui llegeix, la veu que... la lletra que es fa veu, el crit o el cant, l'eix és la veu. I volíem començar preguntant-te per què és tan important la veu.
Aquest llibre és el fruit d'una sèrie de reflexions que vaig encetar en el meu llibre anterior, que es diu Cenar con Diotima, on rellegia un text escrit per Plató, que és el convit. I en el convit surt el personatge principal de tots els diàlegs de Plató, que és Sòcrates, i Sòcrates parla d'una dona a qui li havia explicat que era l'amor. El tema del convit és l'amor. Llavors se sent la veu en off de Diotima, que és aquesta amiga de Sòcrates, a qui Sòcrates pregunta coses sobre l'amor. Llavors, en relació a la veu en off, és a dir, una veu que s'escolta però que no se sent directament ni està tampoc en el primer plànol, em semblava que podia estirar del fil pensant en una època on tothom crida molt i es vol fer sentir, però no necessàriament per sota de la disbauxa generalitzada, es perfila una enunciació, no? És a dir, una veu en el sentit de no solament el que se sent com a veu, sinó també el que alguna persona diu. O sigui que si es pot copsar alguna cosa del que es diu més enllà de la vociferació ambiental.
És com si ens quedéssim amb l'essència d'allò que diuen, potser hi ha algú que molt soroll però que al final no quedaria pràcticament res.
Exactament, i com que vivim en un món on les consignes, les ordres, els protocols i els sistemes informàtics ens han tornat una mica muts, em semblava que la veu s'havia de reclamar i s'havia sobretot també de reivindicar.
I potser que també, amb tot aquest soroll que tu dius, arriba un moment que hi ha tanta contaminació acústica al nostre voltant, hi ha tantes idees, tant de soroll, que ni tan sols tenim un moment de pau per parar, i per frenar i per dir... A veure, què m'estan dient? I ens van entrar missatges que potser són completament buits.
Sí, hi ha una certa invasió del soroll de fora. I en aquest sentit, la veu es pot entendre com un concepte que apel·la a la singularitat de les persones i també a la intimitat.
La veu està present sempre, quan som adults, quan som més joves, però tu en el capítol 1 parles de les etapes inicials, no? De com s'aprèn a llegir i com l'escola va situar la lectura en relació als altres. Que és curiós que quan nosaltres aprenem a llegir no fem aquesta reflexió i quan crec que els nostres fills aprenen a llegir crec que tampoc fem aquesta reflexió. Com és aquest procés d'aprendre a llegir i de que aparegui una veu?
Bueno, en aquest primer capítol vaig començar amb la qüestió de la lectura perquè en l'experiència de molts nanos que estan a l'escola, la lectura primer és una manera de descodificar un text, hi ha un desxiframent del text, però aquest desxiframent s'ofereix com un regal a l'adult, és a dir, és l'adult el que reclama aquest desxiframent i l'infant desxifra el text però no necessàriament vol dir que l'entengui. Per això es parla a l'escola, també, de comprensió lectora. Mm-hmm. Però aquestes etapes inicials del desxiframent i de la lectura en veu alta estan dedicades al mestre, perquè és el mestre el que demana a l'infant que faci honor al que sap pronunciant el text en veu alta. Això no vol dir que el text per l'infant representi res en concret, almenys d'entrada. A poc, a mesura que anem aprenent a llegir, entrem en el text, i entrar en el text també significa començar a copsar entre línies la veu de l'autor. però no és qualsevol veu de l'autor, no és un autor en general o estàndard, és el que l'autor ens diu a cadascun de nosaltres. I per tant aquí ja fem entrar en relació l'experiència de la nostra pròpia vida amb allò que el text ens diu a nosaltres. No? Hi ha una frase en llatí que és «De te fabula narratur», que és traduïda al català seria «Aquesta història va de tu». I una mica és el que passa quan llegim més a fons, ens endinsem en el text. Llavors aquí sí que comencem a escoltar altres veus. Potser una d'aquestes veus que escoltem és la nostra. Nosaltres que treballem a la universitat estem acostumats a citar molt, citem els autors. Tal autor va dir tal cosa, tal autor va dir tal altra. I ho posem en els nostres articles per les revistes acadèmiques que només llegeixen els acadèmics. I en aquestes revistes és molt important citar. Però al final dius, bueno, i on queda el que nosaltres realment volem dir, més enllà de citar els altres constantment? I una mica crec que l'escola també es planteja aquesta qüestió, no? On és el nen que llegeix i des d'on llegeix el nen, més enllà del que l'escola reclama en ares de l'avaluació de la comprensió lectora o de la velocitat lectora.
Llavors hauríem de deixar espai perquè surtin altres veus, perquè no només llegeixin, sinó perquè puguin arribar a valorar més enllà d'aquell potser comentari de text al que tu feies referència.
Sí, jo crec que s'hauria de parlar amb els nens dels llibres que han llegit d'una manera informal, àmplia i sense criteris ni rúbriques d'avaluació.
I aquest text que dius que ens va parlant, quan tenen 3 anys ja sabem que no, però quan ja en tenen potser 8 o 9, que ja saben llegir, si en una aula hi ha 25 nens, potser l'autor diu una vintena de coses diferents, una a cada nen en funció de la seva història.
Exacte. El problema aquí pel mestre és el com arribar a aquest punt d'interpretació que ve de la banda del nen. Per exemple, hi ha 3 anys, això també passa, perquè, i això els mestres d'infantil ho saben, perquè els mestres d'infantil que expliquen bé els contes fan servir els condicionals. Què hagués passat? Què passaria si el Patufet, en lloc d'haver-se perdut, doncs n'hagués anat directament a connectar-se a YouTube o coses així? És a dir, i ahir parlàvem amb les alumnes d'educació infantil precisament del tema d'aquests contes, per exemple, el Patufet, no? Que són nens molt petits, que són tan petits que estan a punt de perdre's o ja s'han perdut i han anat a parar, com el Patufet, a la panxa del bou, que no neva ni plou, i ha de cridar molt perquè l'adult el senti. Però pels nens que se senten, en certa manera, desemparats, desvalguts, perquè són tan petits, cridar a l'adult i que l'adult et senti és molt important. I moltes vegades l'adult està sord. Més en el moment actual, no? Que veus molts adults que van pel carrer amb els nens i els donen un dispositiu electrònic, un mòbil perquè es distreguin. I una mica els nens estan com el Patufet a la panxa del bou, no? Que necessiten cridar molt perquè l'adult finalment pugui sentir la seva veu. I crec que això és un repte per qualsevol persona que es dedica al camp educatiu.
La setmana vinent estarem amb la Míriam Turro, a Matrícula Oberta, justament parlant de lectura infantil. A veure com va aquest procés de la lectura infantil. Mira, tu dius al llibre, Anna, que llegir en veu alta és una de les primeres conquestes de la civilització, però que llavors encara no llegim amb la nostra pròpia veu. Quan arriba aquest moment, aquell en què la nostra veu ja comença a sonar bé?
A veure, hi ha vegades que l'escola fomenta que això es vagi donant progressivament al llarg de la primària. I a moltes escoles això es fa ben fet. Però normalment la pròpia veu comença a sentir-se en l'adolescència, quan el noi o la noia intenta separar-se de la dinàmica familiar i del que ha vist a casa i busca la seva pròpia vida, no? Es pregunta qui és ell, d'on ve... I les grans preguntes existencials que acostumen a sorgir en l'adolescència inclouen aquesta recerca per una veu pròpia.
I ara que a l'escola, a l'institut, a la universitat, també no només s'aprèn a través del coneixement del mestre, que fa 50 anys sí, no? Tenies el mestre, t'anava explicant. Ara, on ha quedat la veu del mestre? El 2022, on està?
A veure, la veu del mestre està enmig de la veu dels estudiants. Per fer això és molt difícil. És molt més difícil fer això que entrar a classe i fer una lliçó magistral. Jo defenso les lliçons magistrals. De tant en tant hi ha d'haver una lliçó magistral bona, perquè hi ha gent que és molt bon comunicador i arriba i d'alguna manera ressona la veu del gran mestre, no? De, bueno, els professors bons que tots hem tingut, que han dit coses que ens han quedat, que ens han fet com d'eco, no? Per nosaltres. Però sobretot, sobretot, en aquest moment es tracta de articular el que tu saps o el que tu, des d'on tu parles als estudiants, amb el que els estudiants volen dir. I per això jo crec, i cada vegada m'ho estic plantejant més seriosament, hem d'eliminar les intermediacions de qualsevol tipus. És a dir, hi ha d'haver un diàleg, una conversa oral, el retorn a l'oralitat el defenso molt a l'escola i també a la universitat, sense dispositius electrònics pel mig.
I és possible, quan tu tens 25 nanos, 25 a primària, però després les classes són molta més gent, aquest diàleg de tu a tu?
A veure, si tens 25 alumnes a classe, una rotllana de 25 és molt difícil que puguis fer. Però potser pots organitzar activitats en grups, de manera que ells puguin parlar i tu vagis passant i tinguis una estona per seure entre ells de tant en tant. És a dir, que organitzis la classe de manera que hi hagi una, el mestre pugui circular i els estudiants puguin parlar entre ells. Això, pel que jo he vist, amb els ordinadors no és possible. O sigui, els alumnes han de poder parlar entre ells sense res, ni un full de paper, oralment. Tornant a la transmissió oral que no passi per cap altre intermediari. I jo el que veig és que els ordinadors bloquegen completament el diàleg, tant entre els alumnes com entre el professor i els estudiants. I crec que hauríem de començar a fer experiències pilot d'això que els americans anomenen free tech.
Els que fan els fills de les tecnològiques, no? Que no tenen
exacte,
cap...
Exacte, zero, zero tecnologia, a veure què passa. I parlem una mica, a veure què passa. Què sentim? Des d'on? Com?
Costarà, eh? Perquè l'alumnat, de fet, sovint els resulta un estímul, no? Els sembla que és més entretingut, tot i que al final estan aprenent i el que canvia a vegades és una mica el suport. Però ara ja ho tenen molt incorporat, això de la tecnologia, de treballar en xarxa, de compartir informació a través de les pantalles.
Jo crec que això està molt bé, però que hi ha moments per fer això i moments per no fer res d'això. Jo no estic dient que suprimim tota la tecnologia, però crec que hi ha d'haver espais a l'escola on la tecnologia no hi sigui, per poder reconnectar amb el que nosaltres, amb el que pensem. Perquè veig molts alumnes que, per exemple, diuen és que jo no tinc preguntes, perquè si tinc preguntes les respostes les trobo a internet. Dic, sí, però hi ha preguntes que no pots contestar de seguida ni pots contestar d'entrada, perquè hi ha preguntes, mira, la filosofia què fa? La filosofia és un exemple d'una disciplina totalment inútil, perquè s'ha dedicat doncs, segles i segles a preguntar què és la bellesa, què és el bé, què és la justícia, què és l'amor, i per aquestes preguntes no hi ha respostes pret-a-porter. I jo el que veig és que els alumnes, si tenen la possibilitat de buscar, això que ells diuen buscar, que no sé si busquen alguna cosa, és a dir, busquen a internet, però el que troben són respostes. No, en tot cas, si busquem a internet és per trobar preguntes. Perquè tu pots fer una cerca per internet i al final acabar... O sigui, que la conclusió sigui una pregunta que et fas, no una resposta que has trobat. És a dir, que ja, jo crec que això, tot això ho hem d'anar pensant. Eh? No tinc la solució, no sé com s'hauria de fer, però vaig veient que és important. Llavors, les vegades que jo he parlat amb els estudiants a classe sense res, doncs ja no poden dir, és que això ho hem trobat a internet. Doncs han de parlar d'aquest procés de trobar les coses, trobar les idees, què pensen, per què i com, i, o sigui, sí, una miqueta tornar a Homer, no? Tornar a Homer, la transmissió oral. Estic segura que la Míriam Torró us dirà una cosa semblant. Tot i que la Míriam ha fet experiències molt interessants amb podcasts i amb l'àrea de tecnologia. Per tant, jo no estic dient que la tecnologia s'hagi de suprimir completament, però sí que hem de fer un cert dejuni de tecnologia.
Doncs,
i potser també un cert dejuni de paraules.
Li deixarem espai, més espai, a la veu i a la reflexió. Anna Pagès, professora de Blanquerna Universitat Ramon Llull, moltes gràcies, encantades d'haver-te retrobat.
Gràcies a vosaltres, que tingueu bon cap de setmana.
Igualment.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.